Passen 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot.
Encarant la última setmana d'aquesta temporada.
Aquella sensació de recollir
les coses.
Pupitres.
No, ja ho tenim tot i sempre surten tres caixes més.
I de sobte apareixen coses que deia, ah, sí, això és de l'octubre, que vaig portar jo.
No, això no ho havíem de regalar.
Sí, ja avui buscàvem un paracetamol i no hem estat capaços de trobar-lo.
Incapaços, sí, hem hagut d'anar a robar paracetamols.
Hem trucat al RAC perquè mogués tres taules.
Va, vinga, una setmana més amb vosaltres la solució, que apretarem el botó de pausa fins al 31 d'agost, que tornem. 31 d'agost.
Quina pausa, no?
Ah, no, Déu-n'hi-do, és una pausa llarga,
El 31 d'agost en antena.
En antena, clar, exacte.
Però
a veure si us penseu...
cosetes.
Exacte, que són com els profes, Una cosa el que veieu...
T'aparques allà, a la piscina, s'aparca...
Tant de bo. Ai, senyor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Avui us portem una solució històrica i també té a veure amb la moda. Avui parlem de la roba de bany. Quin és el seu origen històric? En quin moment es posa de moda això de banyar-se a la platja? Quins són els inicis, doncs, de la roba de bany? I quines peces es feien servir per entrar al mar en aquests inicis? A quina època apareixen els banyadors? A quina època apareixen els biquinis? Quina importància té la Primera Guerra Mundial en la moda de la roba de bany? I quines personalitats han estat importants per popularitzar l'ús d'aquesta roba de bany? Doncs mireu, té la solució a aquestes i moltes altres preguntes. Un especialista en matèria, un fort aplaudiment per la Sílvia Rosés. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, què tal?
Com estàs, estimada?
Doncs acalorada, però bueno, avui parlem de això, vull dir que... Sí.
Acalorada, avui parlem d'això. Avui he tancat la porta de l'estudi una estoneta abans perquè estiguessis fresqueta quan arribessis.
Jo he demanat, enviem balandrau, per favor.
M'ha dit, prepareu-me un cub de gel, una galleda de gel.
Perquè una banyera.
Una banyera de gel.
Això és tendència, en el món de l'esport d'elit.
Sí, veritat?
Per rebaixar els músculs.
Bueno,
perquè
a veure,
no estiguin, sí,
primer hauríem de tenir músculs.
No, que tenim tants músculs, tu i jo.
Exacte.
Que sabem com rebaixar-los.
Entre les dues
que,
i l'equip del Barça.
No, però vull dir que la banyera de gel, vull dir que seria fàcil accedir a això. Vull dir,
ai,
no és
senyor,
una cosa tan rara.
La Sílvia Rosés, ja l'heu sentit alguna vegada a Catalunya Ràdio. Ella és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i és especialista en història de la moda. Avui parlarem de l'evolució de la roba d'estiu al llarg de la història. Com sempre, podeu dir la vostra avui, sobretot preguntes per la Sílvia, si tenim alguna de concreta.
Sí, podeu fer preguntes a la Sílvia a través del 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa podeu escriure un missatge de text al 677-38-77-19. Podeu fer preguntes a la Sílvia, però ja que parlarem de l'origen històric d'algunes peces de l'estiu, doncs que en part que ens expliquin què són, no?, ells a l'hora de posar-se
què trien,
en roba,
no?
Si són de ratlles, si són de quadres, per exemple, si són de motius mariners, què rius?
Si
són... No els agrada anar
Ric, llis. Perquè parlàvem amb la Sílvia per preparar aquests temes, sí, diu, és que la gent a l'estiu ens posem coses que no et poses la resta de l'any.
No.
Que dius, va, desenfunda, nena,
a
l'estampar hawaiano... Desenfunda el que me'l posaré. I això no t'ho posaries un 23 de gener.
Bueno, és que les vacances són com una mera de parèntesi de la vida normal.
Totalment d'acord,
100%. No tan sols amb roba, sinó també amb comportament. I aleshores, quan de cop acaba el mes d'agost, és allò com la ventafocs que diu, ostres, merda, m'entens o no?
Soc jo aquest, és que aixeco el dit, perquè és que és tal qual això.
És que estic tan d'acord. Després ja, o sigui, veus gent a la platja amb uns comportaments tot amb neveres precàries, que després és aquella persona que dius, però Josep Lluís, si tu necessites un hotel 5 estrelles per sortir de casa, després de l'estiu tot s'hi val. Ets capaç de menjar 5 dies.
El meló. Què està passant amb el meló a la platja? No ho entenc. Hi ha alguna cosa més complexa de transportar que un meló? No ho entenc. Per cert, dels oients, a mi m'agradaria fer una crida d'homes que portin slip.
Epa, parem-ho tot. Homes que porteu slip, banyador, que ens truquin 93-201-7474. Aquells homes que porteu el...
banyador slip.
D'aquells que... El subjecte ous, que li diuen.
El far de huevos.
El far de huevos, sí.
El turbopàquet.
El turbopàquet. 93-201-7474, manifesteu-vos. O si no, el 677-38-77-19.
Doncs sí, que ens expliquin quin és el seu estil a l'estiu i riurem tots junts.
Per cert, hem fet una enquesta al Club de la Solució. La gent ens comença a respondre, Mira, estampat floral, el 29% dels vots, ratlles i motius mariners només el 18%, jo crec que això és mentida, camises hawaianes un 7% i millor llisos un 46% de l'audiència.
Molt bé.
Crec que ja està una mica esbiaixada aquesta enquesta. Respongueu la veritat.
Però llisos a l'estiu és...
Blau,
que
diu blanc.
Que va de llis avui, no? Però és com avorridot, no?
Sílvia, què en penses?
És que en general som avorridots vestint. Estiu, hivern, perdona, mira pel carrer, semblem fotocòpies, vull dir que...
Som avorrits, no tenim idees i moltes vegades passa una cosa, que no tenim temps.
No, i tenim por de ser diferents. Mm. Això també és veritat, perquè socialment es castiga la diferència. O si més no, estàs com desprotegit quan vas ser diferent.
És veritat, això. La Marta Pontnou, col·laboradora sí. nostra també, ella vesteix diferent, ella s'expressa a través de la roba.
I tot, sí que tots veritat... ho fem, perdona. Tots
ho fem. Sí, Jo què expresso? No vull saber, no vull saber.
No és una expressió individual, sinó que tu estàs emetent una informació quan tu vas vestida. Vull dir que tots l'emetem. Encara que et posis un racó allà fent com el bitxo bola i dius, no, jo no vull emetre res, això ja estàs emetent moltíssima informació fent això.
Doncs que sapigueu, que cada decisió que prengueu al matí quan us poseu la roba també comunica. Ui, parlem de vestits de bany, si et sembla, comencem per aquí. I ens remuntem a quin any? Hem d'anar enrere. No sempre ha estat de moda això de banyar-se a la platja, sí.
Però és que sembla increïble ara mateix, amb la calor que fa, que sembla que haguem obert el forn o l'assecador de cabells, com és possible que abans no tiressin cap al mar, com que es tiressin a l'aigua, de dir, per sufocar aquesta calor. Aleshores, això estem parlant a finals del segle XIX. És que és
finals
cosa,
del segle XIX.
És molt recent, això.
Mira, saps com ho vaig detectar una vegada? Parlant amb una de les meves iaies, la vaig portar a la platja, em va dir, és que jo no tinc banyador. I li vaig dir, però com no tens banyador? Yeah. I em diu, escolta, és que això del banyador... generacions abans no tenien banyador, no anàvem a la platja. Una altra àvia sí, però...
Dic que comencen a finals del XIX, no vol dir que es normalitzi en aquell moment. Clar, hem de pensar que portaven molts segles i segles ja no banyant-se, sinó no dutxant-se.
Oh, clar, nosaltres ho veiem molt normal, això d'estar estat aquós. Però exacte. No era l'habitual, eh?
Que clar, que ràpidament pensem, bueno, és que allò era un marranisme generalitzat, però és que no és un tema de marranisme, és que tenien una altra concepció del que era la higiene. I consideraven també que l'aigua els desprotegia de cara a enfermetats, per tant, és que l'aigua no els tocava. I durant segles, tan sols les mans i la cara era l'únic que tocava l'aigua.
Mans i cara, només?
Sí, però durant molt de temps. Jo els dic als meus alumnes, si ara de cop una màquina del temps, que és el que jo sempre he volgut a la vida, una màquina del temps, et tirés directament a Versalles, jo crec que el primer que faria seria vomitar.
Per l'impacte de les olors.
Sí.
Clar, m'imagino, no? Entre carrers, que no hi havia el sistema que tenim ara mateix d'evacuació de coses.
És que tot en general, és que sí, exacte, a part d'això també, però no perquè ells fossin marranos, sinó perquè és una altra concepció, no estaríem acostumats a aquestes olors.
Deien, no?, que Lluís XIV, no?, a Versalles feia portar moltes flors per tapar les olors que hi havia a Palau.
Sí, clar, és que pensa que tampoc hi havia un sistema de drenatge dels aigües, o sigui, jo penso que hi havia gent que t'agafava allò a l'apretón i en un racó pixaves, però tranquil·líssimament. Clar, imagina't això com funcionava.
Segle XIX, va.
Perdona,
què passa amb,
amb una roba que no rentava mai a la vida.
Què moment que m'estàs dient? No rentava mai a la vida la roba?
Depèn de quines. Algunes sí. Però, perdona, una casaca d'aquestes fetes amb fils d'or de no sé què, o uns vestits a la francesa de les corts de rococó,
sí.
Això no es podia rentar.
Per tant, tampoc tenien... Suposo que al final la sensibilitat s'acostuma, no? I l'olor a suor devia ser un habitual.
Però és com ara, per exemple, una persona que treballi on hi ha porcs, arriba un moment que no sents l'olor. En canvi, tu arribes com a bona pixapín i t'agafa un atac. Saps?
Una qüestió, no?
Per tant, jo crec que l'olfactiu, òbviament, s'adapta. Sí. Però, bueno, un altre dia podem fer un programa de marranismes.
Fem un tema de marranismes. Per la temporada vinent ja tenim pactada.
Vinga. Marranismes,
Marranismes, amb Silvia Rosés.
Amb el Raül Balam van fer un tema també de marranismes culinaris.
És veritat, coses que no enganxaven.
Que funcionaven.
Coses dolces i salades que aparentment no funcionarien, doncs funcionen. Va, anem al segle, ara te'n deies, a principis del segle, a finals del segle XIX. Què passa al segle XIX?
A veure, al segle XIX passa que hi ha els corrents higienistes, s'avança en moltes qüestions mèdiques i de salut i comencen a comprendre que banyar-se no et posa malalt, sinó que hi ha elements beneficiosos a l'hora de banyar-se i a l'hora de netejar-se també. Aleshores, aquí comencen doncs, els banys, aquests banys rotllo Vichy català, aquest tipus d'històries, no? Aquests banys termals, comencen en aquest moment. Aleshores, si comença aquesta pràctica, comencen a dir, ostres, calla que potser ens hauríem d'imaginar alguna cosa per entrar a l'aigua. Penseu, segle XIX, una moral victoriana molt castradora, vull dir que realment era a nivell sexual, a nivell corporal, era una època molt restrictiva. Per tant, m'he dit, com podem fer, com podem aprofitar aquesta aigua a nivell termal i a nivell beneficiós, però que no transgredim aquestes normes puritanes? Doncs bé, construirem el primer banyador de l'època, que de fet, més que una peça de roba, és com una peça d'arquitectura.
Epa, van construir... el primer banyador de l'època, quedem-nos amb aquest titular, és una peça d'arquitectura.
Exacte, perquè eren com unes casetes de fusta que aleshores, amb cavalls i tot, les persones es posaven a dintre, els cavalls marxa enrere, anaven tacatacatacatacatacatacatà, quan arribaven a certa distància, perquè el cavall no s'ofegués, que era un detall, més que res perquè després t'havia de treure d'allà.
Total... No per respecte als animals, eh? Era perquè t'havia de treure.
T'havia de treure d'allà. Alguns eren més sofisticats i aleshores desplegaven tot un toldo i aleshores la persona es tirava l'aigua.
O sigui que no el veia ningú.
No, si portava toldo no el veia ningú. Però clar, pensa que no era allò fer 100 metres papallona, sinó que era com la galeta Maria al cafè del matí. Feien taca-taca, sí, allò pum, una mica gran paraula científica, taca-taca, entraven a dintre l'aigua, tornaven allò, cavall, vinga, tira una altra vegada i tornaven cap a la costa.
Això l'altre dia m'explicaven que Arenys de Mar va ser una de les primeres platges on s'hi veien aquests carruatges.
És possible.
I que al final se n'enfotien, perquè clar, les persones riques anaven amb aquests carruatges, no? Però clar, els animals què fan? Cagar a la platja. I al final s'acabaven banyant més que mar entre femta de cavalls.
Vols que digui que no havia pensat això mai?
L'altre dia m'ho explicava. Mira, la Marta Pérez Verge, d'Arenys de Mar, que demà ens visita, és especialista en refranys. Demà farem perspectiva històrica d'alguns refranys. I m'explicava, i em deia, perquè li deia, dilluns parlarem d'això, i em deia, doncs mira, Arenys de Mar va ser una de les primeres platges que es feia això. I, clar, al final els d'Arenys ens n'enfotíem dels rics i privilegiats perquè s'acabaven banyant amb merda, bàsicament.
Bueno, és com els bebès, que els poses a la banyera i es relaxen, no?, i fan prrrrrm, el meu ho feia sempre. Doncs el cavall hauria de fer el mateix. En aquest cas, clar, tan sols les persones adinerades podien fer tota aquest mena de... Clar. Si busqueu els oients, si busqueu això de bathing machines o màquines per banyar-se, veureu que estava tota la platja plena. I llavors la gent entrava amb tot aquest patracol.
A més, vaig llegir un article teu que hi havia els diapers. Qui són els diapers? Dippers. Aquelles persones que t'ajuden, no?, a baixar del...
Ah, bueno, clar, és que aquella època necessitaven ajuda per tot. Aleshores, aquests t'ajudaven a banyar-te, a tornar a pujar. Clar, perquè es banyaven amb roba, amb la qual era bastant complicat.
No s'ofegaven?
És la pregunta, no? Si
és real.
Clar, el que hem de pensar és que eren vestits de bany, no vestits de natació ara mateix. Ara, de fet, la terminologia és diferent, perquè en aquell moment era sucar-se per qüestions medicinals. Aleshores, la història és que, mica en mica, això anirà evolucionant. Arribarà un moment que les casetes ja no entraran a dins de la platja. Per tant, simplement es quedaran aturades a la sorra. Si no entraran a l'aigua, es quedaran a la sorra. I això és l'origen de les casetes de platja.
Aquestes casetes, que ara és icònic, no? Pintar-les de ratlles...
Ah, exacte. Ah, aquestes casetes de platja, l'origen era aquests carromatos que entraven a dintre a banyar-se.
D'acord.
Superinteressant. A partir d'aquí van dir, ostres, poder que no fem aquesta història tan complicada, comencem a pensar un vestit de bany que sigui pudorosament acceptable i aleshores que es puguin banyar amb això. Aleshores, les dones portaven el princès.
El princès.
El princès era, com tot un vestit, amb faldilla i tot, que sota portaven pantalons bombatxos, que sota del pantaló bombatxo portaven doble capa de mitges negres tupides.
Perquè no es veia res de pell.
Perquè no es transparentés absolutament res. Que sota del vestit podien arribar a portar cotilla, roba interior, sabates... Sí, gorro,
mare
i
mira.
Amb això entraven cap a dintre. Però és que, a més...
Com per fer-se, dic... però com per dir un banyet abans de dinar, eh?
Exacte. Exacte. Doncs, a part d'això, a la part baixa de la faldilla portaven tot de ploms. Perquè quan entraven a l'aigua, clar, què passa? Que aleshores la cosa surava cap a dalt. Aleshores, perquè la faldilla no surés, els ploms el que feien era doncs, baixar-ho cap a baix.
Mare meva. Escolta, deixa'm repassar un moment els oients a veure si hi ha gent que porta fardagüevos, eh? El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
De moment no estan sortint tots aquests que porten el fardagüevos.
Estan amagats, manifesteu-vos.
Però sí que és cert que s'estan deixant anar, perquè l'Eva diu que l'estiu està tot permès i que amb la calor ara es posa tot el que troba que sigui fresc. I tot llis, és a dir, seria de l'equip llis. El Pol és de camises hawaianes.
Epa.
La Joana sempre flors. L'Adela, atenció. Faig servir la mateixa peça per vestir a l'estiu, que és la mateixa que faig servir per dormir, i que és la mateixa que faig servir per anar a la platja a banyar-me. No es banya amb aquesta peça, però és una peça que serveix, doncs...
Com un camisó d'aquells, com un vestidet de tirants,
sí,
no?
Una samarreta una mica llarga. I l'Helena diu, el meu banyador és negre amb topos fúcsia, i tinc una pregunta per la Sílvia. Veig a moltes noies que porten biquini diferent a la part de dalt que a la part de baix. Això perquè es fa... I què hi diu la història de la moda? Si és correcta, no? Per què no concorda una peça amb l'altra?
A veure, res és correcte i no correcte amb la moda. Jo parteixo d'aquesta base. Jo crec que tothom s'ha de posar el que li doni la gana i tira milles. La història de per què són... no ho sé ben bé. Penso que és més gent jove. Crec que també es vol trencar amb aquesta idea de l'homogeneïtat o d'anar a conjunt, que és una cosa com molt de les mares nostres. No, això no va a conjunt. Aleshores, cada cop això es trenca més. I arriba un moment també que comprar-te doncs, un biquini sencer doncs és car, no? Si tens el 30 euros de la part de dalt, 30 euros de... Escolta, jo tinc un de negre que em pot combinar amb tot. No,
vull dir que no només això, les talles, perquè a vegades fas una de tetes i de color fas una altra.
Exacte.
I ara que deies això m'has fet pensar que jo vaig dir, ai sí, m'he combinat per un casament la bossa de mà amb les sabates i la Marta Pernó em va dir, però on vas? Això ja no es porta, ho has de portar del color que et doni la gana. Precisament per això, suposo.
Clar, però jo vaig a comprar amb la meva mare i em diu, però això amb què ho combinaràs? Sempre és la frase de la meva mare i això per nosaltres ja és una cosa que no... Una cosa, per animals dels el Turbo Packet.
Vinga, va.
Simplement dir que jo sóc del seu equip.
Epa!
Que jo els recoso totalment i que crec que són els més intel·ligents de la platja.
Turbo Packet intel·ligents. A veure, parlem amb en Ferran, un dels Turbo Packets. Ferran, bon dia. Ferran, bon dia. Ramon? Companys, quan els tinguem col·locat... aquí. Ferran?
Ramon.
Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, estimat?
Molt bé.
A veure, tu portes
suant,
slip, ets Turbo Packet.
Perquè fa molta calor.
Suant, fa molta calor, sí. A veure, de quin equip ets tu?
Jo del Turbo Packet.
Clar que sí.
Epa, un aplaudiment, per favor, Ferran. Ramon. Ramon. Ramon, que Ferran ara se'ns ha penjat, no sé què ha passat, ara el recuperarem. Ramon, per què portes el Turbo Packet, tu?
Perquè els pantalons, amb tot el que hi ha, i quan es mullen i tot, m'empipen molt l'aigua enganxada a les cames i tot plegat. I amb l'altre surts i prou, és més còmode. Jo el trobo més còmode.
Sílvia, què has de dir? Perquè tu has dit, des del teu equip...
És del meu equip, absolutament. És que el banyador de pantaló curt està mal dissenyat, sincerament. La reixeta de dintre és un desastre. La part de fora activa. Però què passa? Que ara mateix, tal com concebem la moda masculina, si porten Turbo Packet, sembla que es vegi com amenaçada la seva masculinitat. Per tant, aquí tenim en Ramon. És en Ramon?
En Ramon.
Ramon segur que és un home deconstruït, és un home modern, i òbviament li importa un pepino i per davant va la comoditat.
Exacte.
Molt bé, Ramon.
Ho he fet sempre, els he portat sempre d'aquest model i la veritat és que he arribat a estar en una piscina que era l'únic...
Ostres!
Les meves filles m'ho deien, ets l'únic pare que vas amb un vestit de bany d'aquests antics i tal. Però jo vaig còmodo.
Però escolta'm una cosa, a les dones totes portem slip, diguem-ne, no? La majoria no portem amb pantalonets, sinó que portem així com Turbo Packet també, no?
No, però jo penso que cadascú porta el que li va còmodo.
Exacte.
Les modes, també, però jo hi vaig no tant per moda com per comoditat de bany.
Ramon, 100% d'acord amb tu i has vist que la Sílvia et recolza. Gràcies per trucar i gràcies per manifestar-te des del turbopaquetisme. Una abraçada, bonic. Fins ara.
Gràcies.
Adéu, adéu. Ara sí, Ferran, bon dia.
Bon dia.
Ui, en Ferran ens truca des de la platja directament, Ferran? On ets, Ferran?
No, estic a casa amb un ventilador.
Ah, hosti, quin ventilador, nano, ja em diràs la marca. Escolta'm, tu ets turbopaquet,
Sí, totalment.
Per què?
Bueno, amb 10 anys anàvem al setembre de vacances a França.
Sí.
Perquè els meus pares feien la vendimia. I els meus avis treballaven a casa d'una vídua, era anglesa, que es deia Madame Flash.
I la Madame Flash portava Turbo Packet? O...
No, el que portava Turbo Packet era el seu home.
Ah!
Que el capità, que... Bueno, tothom li diu el capità perquè va... Ell va anar al desembarque de Normandia.
Per tant, tu et vas inspirar en aquesta família que t'acollia quan tu tenies 10 anys al nord de França i t'has quedat sempre amb el Turbo Packet forever and ever,
Bueno, és que la meva àvia és lligana, Conxita Reyes. I gràcies a una lligana com jo, necessitem algú que ens amarri els testicles.
Ahà.
M'entens, no?
Sí. Crec que t'entenc, Ferran. Crec que els testicles els entenem que han d'anar recollidets. Ferran, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada.
Vinga,
fins ara. Adéu, adéu. No acabat d'entendre l'explicació del Ferran, però vull pensar que era una inspiració de quan ell va anar a França, que hi havia una madame
bueno,
no sé què i tal, anglesa.
Dir que treballes per Madame Flash em sembla una passada. Però a part d'això, també dir que a França és obligat,
Com?
El Turbo Packet.
Epa! Com que a França és obligat el turbopàquet?
A França tu no pots banyar-te en una piscina sense turbopàquet.
Per què?
Perquè creuen que és més higiènic. I de fet tenen raó, eh? Perquè clar, el que entenen ells és que tu pots anar, i de fet, jo què sé, els homes se'n van a la platja, doncs tot el trajecte el fan ja amb el banyador perquè és com un pantaló curt.
Per tant, diuen que
higiènic, vas al metro, antigènic, vas al metro, i arribes aquí i et tires a l'aigua. En canvi, entenen que amb el turbopàquet no aniràs pel carrer. Clar que el pots portar sota, i allà, m'entens, pots condensar.
Sí, però no és el mateix.
Però no és el mateix.
Que anar refregant el cul pel metro, pel tren, a l'andana, no sé què. Interessantíssim, turbopàquet, doncs ja ho sabeu, 93-201-7474.
El marit de la Mari Carme, ara li he demanat com es diu, porta un pelotero, que és com n'han dit ells a casa, de tota la vida, del turbopàquet. Diu, això del turbopàquet ens ha agradat força. El meu home porta el pelotero, que diuen ells, però en segons quins llocs no, perquè no quedava prou finolis.
Prou finolis, m'agrada molt el pelotero o el turbopàquet. De tot això, estàvem al segle XIX, en aquest Princes. Sí. L'origen d'aquest vestit, on el trobem?
Bueno, és que l'origen, de fet, és d'Amelia Bloomer, que era una sufragista superfeminista de l'hora, que venia dels Estats Units, i va dir, jo vull canviar aquesta moda victoriana que les dones perden la salut amb aquestes cotilles i tal, hem de canviar la moda de les dones. I va intentar instaurar uns pantalons bombatxo, i aleshores va dir, és que és fonamental canviar la roba perquè la llibertat de moviment té a veure amb la llibertat d'acció i amb la llibertat de pensament. Per tant, ella va intentar canviar tot això, però no se'n va sortir.
No, perquè ens han arribat també els talons a la nostra època.
Ah, exacte, se n'enreien i tal. Però després, com van necessitar una indumentària per entrar a l'aigua, van dir, ostres, hi havia una dona, i ens van partir d'aquesta indumentària tan diferent.
Amiga.
Però bueno, com deia, com una dona podia mitjanament surar o sobreviure banyant-se amb aquests ploms, etc. Realment era molt complicat. Per això va haver de venir Annette Kellerman, que era una nedadora també superinteressant, que va dir, escolta'm, jo així no puc nedar, jo així no puc avançar, per tant, el que he de fer és, vull un banyador com el dels homes, en aquest cas, no? Que s'ajusti al cos i que em permeti el moviment. Bueno, aquesta dona va ser molt trencadora, perquè quan va aparèixer a la platja amb aquesta mena de mallot, imagineu-vos
com un mallot?
Com si fos de surfista, en aquest cas, vale? Així com apretat de surfista.
D'acord.
Va aparèixer així, a la policia la va detenir, la va portar a la presó, tota una sèrie d'històries, però ella va trencar amb aquest vestit princès i va ser l'origen com una mica del banyador femení modern.
D'acord. Després d'aquesta aposta que va fer la Kellerman, on anem? Sí. Anem als anys 20, eh?
Bueno, clar, cada vegada aquest banyador es va reduint. Hi ha un llibre molt interessant que parla de la història del banyador, que es diu la increïble història del vestit minvant. I és molt interessant, fent al·lusió a la pel·lícula i tal, és molt interessant perquè realment al llarg del segle XX veurem com cada vegada es va reduint més i més i més i més i més. Aleshores, als anys 20 és superinteressant perquè és una època post-Primera Guerra Mundial, és una època amb moltes modernitats, on la dona gaudeix d'una major llibertat i és l'únic moment de la història en el qual homes i dones porten la mateixa roba per banyar-se.
Epa! O sigui, un vestit de bany unisex.
Exacte.
Uau! I com era? Perquè la gent ens entengui. A veure.
A veure, imagineu-vos, doncs, un mallot, sí? Amb tirants a la part de dalt i amb una mica de faldilleta, com una mini faldilla molt mini, molt mini, molt mini, que simplement el que fa és dissimular la zona del pubis.
Ah, amic! Doncs per això era el mallot, dels anys 20.
Exacte.
D'acord. Jo el que veig és que amb aquests mallots es cobrien el cos, però no es devien broncejar gaire bé.
Clar, és que a partir dels anys 20, especialment als anys 30, que es diuen l'edat del bronzo, aleshores, en aquest moment comença a posar-se de moda el està moreno, sí? Està bronzejat. Per què passa això? Això és molt interessant. Hi ha gent que diu, bueno, és que va venir Coco Chanel i es va inventar la moda d'estar moreno. No, això no és veritat, perquè és molt més complexa que això. Heu de pensar que al llarg de la història, fins a aquest moment, ser bonica era tenir la pell blanca. Per qüestions racistes, també, però especialment per qüestions classistes. Perquè, clar, qui estava tot el dia al sol treballant?
Els pobres,
clar. Si tu estaves collint patates, acabaves amb un bronzo que flipes. Aleshores, la persona que estava dins de casa que no feia una tasca productiva es podia permetre el luxe de tenir la pell blanca. Per tant, el to de pell representava aquesta diferència de classes, però això ara comença a canviar. Per què? Perquè apareixen les fàbriques.
Aleshores, amiga! Clar, aleshores, la gent estava sota cobert.
On estaven els proletaris? Doncs a les fàbriques tancats. Aleshores, qui tenia temps lliure?
Per prendre el sol.
Exacte, doncs la gent rica. Per tant, aquí hi ha un intercanvi, es dona com un canvi en el tema de la pell. I per primera vegada, tenir la pell morena significa, en aquest cas, que pots gaudir de vacances, que pots gaudir de temps lliure, que pots fer una activitat física com jugar al pàdel, bueno, al pàdel no, perdona, al bàdminton, al tenis, el que sigui, i aleshores pots tenir la pell morena.
Oh,
i a partir d'aquí tothom es llença a la platja a posar-se moreno.
Per això es diu l'edat de bronze, no ho sabia.
Bé, l'edat del bronzo.
Del bronzo. Bueno, l'edat de bronze aniria molt més enrere, eh?
Exacte.
Tot això, estem parlant de vestits de bany sencers, eh? Però ara moltes dones, alguns homes, porten biquinis, dues parts. Quan comença aquesta moda, aquest banyador de dues peces?
Bé, és diferent el banyador de dues peces que el banyador de biquini. Són coses absolutament diferents.
Banyador de dues peces.
Què passa? Que en aquest moment cada vegada intenten reduir més el que cobreix el cos per posar-se morena. Però a més després arriba la Segona Guerra Mundial. Falten teixits, falta de tot. Necessitem com invertir-ho tot a la guerra. Per tant, hem d'estalviar. Com estalviem? Doncs traient tela. I aquí apareix el banyador de dues peces.
Fins i tot això és un tema d'economia.
I tant.
Ostres.
Però és que no s'entén la moda sense l'economia.
Wow.
Directament. A partir d'aquí, doncs, comencen a treure la zona entre el sostenidor i la panxa. El que passa que aquest banyador de dues peces mai ensenya el melic. És un límit que la compostura de l'època diu que no pot sobrepassar mai el melic.
Perquè el melic ja és com zona íntima, eh?
Exacte. Però la Segona Guerra Mundial també afecta la dona, a l'home, no només a la dona. Perquè l'home també hem de reduir. I diuen, ostres, doncs per on reduïm l'home? I aquí, any 1932, hi ha el Tarzán de los monos, no sé com es diu,
sí,
amb el
Tarzán. Lluís
Müller. Exacte. Que és prèvi a la Segona Guerra Mundial, però comença a preparar el terreny. Què passa? Que es passa tota la pel·lícula amb un taparrabos i amb els mugrons, els nipples, no?
I no s'havien vist mai mugrons d'homes fins aleshores?
Sí que s'havien vist, però era un escàndol.
Ah, amiga!
Hi ha una pel·lícula, que ara no recordo el nom, que surt... Com es diu aquell actor de Lo que el viento se llevó?
Clark Gable?
Clark Gable, exactament. Hi ha una pel·lícula que ara algun dia vindré i t'ho explicaré tot això, però el Clark Gable es treu... És que va sucedir una noche, em sembla.
Bueno, ara t'ho busquem, ara t'ho busquem a Peixera i m'ho dieu.
Es treu la camisa al mig de la pel·lícula i no portava samarreta interior. I això va ser un escàndol total, perquè, home, no està, els mugrons masculins tampoc s'ensenyaven. I després d'això, els homes es van llançar en planxa a no portar samarreta interior. Què va passar? Que això va fer punxar totes les indústries que feien
samarretes.
Cotó, samarreta... I aleshores, després, per contracte, quan ell havia de fer una pel·lícula, al següent li van dir, tio, porta samarreta interior.
Per favor,
no,
que
s'arruïnes l'economia.
La indústria va merda.
Per
i
tant,
ho va fer.
Òbviament que la moda està superlligada a l'economia.
Ara he flipat amb aquesta dada d'en Clark Gable, que ara t'intentem buscar-la. Ah, la tens, eh? Endavant.
Sí, va ser el 1934 i es va generar aquest escàndol a la pel·lícula Sucedió una noche.
Mira,
perquè
veus?
Els homes van... No, és que passava allò de voler imitar el model, de que els homes van voler ser com Clark Gable, i llavors vam deixar de comprar-les amb aquest criteri que tenim els homes.
Aleshores,
doncs no,
per tant, sí, era un escàndol, però mica en mica anem superant això. Arriba el Tarzán, tot grimpant entre palmera i palmera, però només amb taparrabos, exactament.
Era com una bragafaja, que li diuen ara, eh? Portava com un... Sí, com una calça molt alta,
sí,
no?
Sí, com una mena de cortineta, sí, una cosa estranya. Dit això, clar, el Weiss Müller també era un machoment de l'època, per tant, ostres, comença ja a erosionar aquesta idea. Arriba la Segona Guerra Mundial, hem de també d'economitzar, per tant, diuen, pam, l'home perd la part de dalt i l'home comença el seu topless.
Els homes comencen el seu topless. Passen 5 minutets de 2:15 del migdia, avui estem parlant d'aquesta perspectiva històrica, eh? L'origen del vestit de bany. Hem anat des del final del segle XIX, ara de moment som als anys 30-40, farem una pausa per la publicitat i a la tornada seguirem avançant, eh? Amb aquesta peça que cada vegada va minvant. I a veure quan arribem al biquini, perquè déu-n'hi-do, als anys 40, biquinis, ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. When I met you in the summer, so my heart beat.
Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant amb la Sílvia Rosés. Ja sabeu que és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Doncs avui estem fent això, precisament, història del vestit de bany, perquè se'ns acosta l'estiu, o de fet el tenim a sobre, i hem anat des de finals del segle XIX, ara estàvem als anys 40, Segona Guerra Mundial, dèiem que els vestits de bany van perdent tela per també una necessitat econòmica, i jo li preguntava a la Sílvia, però el banyador de les peces ja és biquini? Em diu, no, perquè cobreix el melic. Quan arribem al biquini?
1946, en aquest cas, Louis Réard crea la peça més petita. De fet, anteriorment, Jacques Haim ja havia creat l'àtom, que deia, és un àtom, ja no es pot dividir més, ja realment no es pot reduir més, però poc després, Réard va dir, pues no, jo faré més, i el meu cabrà a dins d'una caixeta de mistos.
I va ser real?
Va ser real. El que va ser real és que ningú se'l volia posar.
Perquè, aleshores, clar, va ensenyar molta tela.
Clar, va haver de demanar-li un stripper que realment se'l posés, perquè cap dona se'l volia posar.
És aquesta que ens has portat a la imatge?
Sí.
Per tant, aquesta dona, contractada per posar-se aquest biquini amb el melic al descobert, podem dir que a partir de l'any 1946 les dones ja van portar biquini
no,
de les plats?
No, que va, que va, que va. Clar, això realment de mostrar el melic era realment haver fet una transgressió molt bèstia en qüestió corporal, en qüestió moral, i les dones en aquell moment no es podien normalitzar això, més que res, perquè després de la Segona Guerra Mundial hi va haver un retrocés cap a un major conservadorisme. Haurem d'esperar 20 anys.
20 anys?
Clar, i no és casual. 20 anys, ens plantem als anys 60. I què passa als 60? Home, tenim totes les revolucions feministes, tenim les revolucions LGTBI, tenim tot el maig del 68, clar, era el moment propici en el qual es replantegen, o sigui, la joventut també reivindica una altra manera de viure, de veure el món i també de conviure amb el seu propi cos. Per tant, necessitem totes aquestes revolucions perquè s'accepti el biquini. Paro dels 60 a França, aquí a Espanya no, eh?
Aquí què, 70? 80.
Bueno,
l'any passat.
Home, pregunta-li a Franco si li agradava.
Clar.
Franco ho va tenir molt complicat, això. De fet, Franco va intentar nedar i guardar la roba perquè, clar, ell no volia que s'erosionés la moral aquesta franquista, però també necessitava que els turistes vinguessin. Per tant, què fem amb això? Com no podem realment dir-li a la turista que no es posi un biquini, que es posi un d'això de coll alt, perquè aquí anàvem obligades amb barnús. Amb barnús.
M'estàs dient de veritat?
T'ho juro per tu.
A les platges amb barnús.
Clar, tu havies d'anar amb barnús i te'l treies només per entrar a l'aigua. Per tant, home, com dona anava amb barnús?
Però clar, si als anys 60, ara tu deies, no? Espanya és un dels destins preferits, sobretot per nord d'Europa, a estiuejar. Com fan conviure això?
Clar, és que una espanyola, si la policia de la platja la caçava amb un biquini, l'excomulgaven. A part de posar-li multes o el que sigui. Per tant, van dir, què fem? Doncs mira, fem platges per turistes i platges per turistes. O fem, per exemple, tu t'has fixat molt que en molts fronts marítims hi han com tota una franja de bardissa?
Sí.
Que dius, què hi fa això aquí? Si jo el que vull veure és el mar.
Clar.
Ell va plantar moltes bardisses perquè la gent dels pobles no pogués veure les turistes.
Allò de que vienen les sueques!
Clar, però tu tens un país envasat al buit. Tu no vols que es contamini d'idees que a tu no t'interessen. Però, malgrat tot, òbviament, les finestres es van obrir i, mica en mica, van anar erosionant i van portar modernitat.
En aquesta època, als anys 50, et parlo, és famosíssima la visita de la Brigitte Bardot a la Costa Blava.
Clar. Clar, clar, a Cannes, al Festival de Cannes. I ella es va plantar allà amb el seu, m'entens o no, amb el seu toto, es va plantar a la platja amb un biquini. I això va ser molt trencador, va ser de les grans abanderades del biquini. I de les grans abanderades de moltes coses, també. Bé, aquí hi ha tot un conflicte a nivell feminista de si ella va trencar motlles o ella servia al patriarcat. Bé, en tot cas, sí que va trencar molta història d'aquesta, de reivindicar aquesta sexualitat de la dona. Per tant, ella va ser fonamental. I també va ser fonamental el biquini d'Ursula Andress.
Parlem d'Úrsula Andress, de la mítica pel·lícula. Estem parlant de James Bond. Anem a l'any 62, ja, Rosa? Ai, Sílvia.
Sílvia. I passa tothom.
Rosa,
1962, Úrsula Andress, després de caçar una caracola, que dius que fas caçant una caracola, però bueno, em sembla molt bé.
Així, endavant.
Així no mengem, m'explico o no? Úrsula. Aleshores, la Úrsula surt de l'aigua i com es diu ara l'actor? Bueno, el James Bond, ara no el recordo, és igual.
James Bond, del doctor No.
El Sean Connery, no?
El millor, sincerament. Li surten els ulls de les òrbites. Què fa aquí Úrsula Andress? Porta un biquini sigui realment revolucionari? No. Però el que passa que el barreja, ella porta com una mena d'arma, com un cinturó, com una història que la fa com molt guerrera. Per tant, ajuda també a treballar aquesta idea de la dona empoderada, la dona... Per tant, no és un biquini que la sexualitza, malgrat l'altra baveja, com un Sant Bernardo. Ella sí que està transmetent una imatge d'empoderament.
Per tant, l'escàndol màxim era anar en biquini.
L'escàndol màxim no era anar en biquini. Era anar en biquini, però després venia un altre, que és el Rudi Gernreich. És els grans dissenyadors de banyadors que hi ha. I ell va inventar el monokini.
Què és el monokini?
El monokini va ser una superrevolució. Bé, va ser una... com dir-ho? Un escàndol absolut, perquè era com una mena de calça del qual li sortien com dos tires i deixaven els pits al descobert.
Ara estic veient la foto que no m'hi havia fixat pas. I això s'ho va posar algú?
Això no s'ho va arribar a posar gairebé ningú. Tan sols unes poques agosarades que tu i jo ens ho posaríem segur, perquè són del segle XXII, però en aquell moment no es va generalitzar.
En Fran també.
Sí.
Sí, tot i que vaig una mica més tard. Sí.
Perdona, tu et podries posar el tanga masculí, perquè Rudi Gernreich també va apostar pel tanga masculí, perquè ell va dir, escolta'm, en el moment aquest de la roba com de l'era espacial, que és aquest moment també, va dir, escolta'm, el que ens pronostica el futur és l'unisex, no és una altra cosa. I aquí va estar molt encertat. El que passa que en aquell moment la gent no ho va veure. Ell què estava fent aquí? No estava sexualitzant la dona. Estava empoderant la dona amb el seu cos. A dir, escolta'm, tu has de fer amb el teu cos el que vulguis. Ja l'hem tapat suficient. Per tant, tu has de ser mestressa de la teva sexualitat i del teu propi cos. El que passa que després la cosa es va complicar i va venir la sexualització. Però en aquell moment ell tenia bones intencions.
Abans hem parlat del Turbo Packet. Hem demanat que ens truqués gent que feia servir Turbo Packet. Quan arriba el Turbo Packet?
El Turbo Packet l'ubiquem especialment cap als anys 70.
70.
Perquè als anys 70, fruit d'aquestes revolucions feministes, en aquest moment la roba de bany, la roba interior també s'aprima moltíssim. Es treuen de cèrcols, de farcits, de coses, perquè busquen aquell cos atlètic, aquell cos com que és dinàmic, no? És l'època també de la Susan Somers, de l'aeròbic.
Tot el tema d'aeròbic a la tele, començar a moure.
Aleshores, el banyador és com molt aquest punt de l'aeròbic, saps? I doncs, el de la dona també es redueix i el de l'home també es redueix i apareix el turbo packet.
I ara veig Marques Pitts va contribuir a popularitzar-lo, no?
Clar, perquè era el nedador de l'època. Era com el Michael Phelps d'ara, doncs era el nedador de l'època i ell doncs va guanyar moltes medalles portant un super turbo packet.
Per què diem turbo packet, per cert?
Diem turbo packet. Primer perquè ens agrada, i això és molt important. M'encanta, se m'omple la boca dient turbo packet.
Turbo packet.
Però a part d'això, és que hi havia la marca Turbo, aquí a Espanya.
Banyadors.
I ells van popularitzar el turbo packet. Si tu te'n vas, a Massachusetts i du turbo packet, no t'entendran.
Però aquí t'entenem.
No ho sé, pues slip segurament, però això, aquí li diem pues, farda huevos, no?
Com li deia aquesta oient?
Pelotero.
Pelotero.
Sí. El torero
és meu, però és un torero.
El torero també. Us he de dir que la Manuela ens ha escrit i diu que en unes vacances no tenien vestit de bany i la recepcionista de l'hotel els va recomanar doncs, que anessin a un basar de la cantonada i van anar-hi i per dones... diu que hi havia una varietat relativa, però per homes només hi havia aquest model, concretament, que era com una mena de culot, que portava un farciment considerable.
Què dius? Farciment en el paquet? Sí. No fotis, però cal, això no. Home, no, caigueu a la pressió estètica també d'això vosaltres, ara. Ja patim nosaltres.
Farciment considerable en aquest basar que ens explica la Manuela.
Sí. La dona del basar encara deu estar rient. Quina passada.
Sí, diu, mira, vam riure molt al circuit d'aigües de la Manuela.
Per cert, ara que deies Turbo Packet i els anys 70 i Marques Pitts, això em recorda una mica l'estètica de John Travolta, Fiebre del Sábado Noche, no?
Clar.
Sí.
Mira l'Albert, aquí està encertat, eh? El Night Fever, eh? Perquè portaven aquells pantalons que marcaven turbo al paquet, eh?
És que, perdona, el Josep Manel ha preguntat, això del turbo paquet, voleu dir allò que porten els nedadors?
Sí.
Si em dic que sí, diu, ah, doncs jo porto turbo paquet.
Bueno, ara hi arribarem, perquè els nedadors d'ara, nano, van més vestits que a la moda de princes, eh?
Sí, exacte. Doncs el John Travolta portava aquells pantalons de coll alt, saps què et vull dir? Que els portava gairebé sobaqueros.
Exacte.
I que també marcava paquet. Però hi ha un moment de la pel·lícula superinteressant que ell s'està vestint, a mi aquell moment em sembla l'Homas, i a la paret es veu un pòster icònic de Farrah Fawcett amb un banyador. Jo demano, sisplau, a l'audiència.
Vaig a buscar-ho, a veure, què posem?
Per
què
favor,
posem?
Perquè,
a Google.
Ostres, no ho sé. Bueno, posa el pòster Farrah Fawcett banyador i et sortirà perquè és un clàssic. De fet, d'aquest pòster és
dels... Sí que sí.
Exacte. És el pòster dels pòsters més venuts de la història, perquè es va vendre en aquell moment 12 milions de còpies d'aquest pòster.
Era com de color taronja o...
Sí, no, com vermellós.
Vermellós.
Per tant, unim les dues coses, John Travolta... però és que aquest pòster va ser icònic total. Tothom estava boig per la Farrah Fawcett i aquest pòster... A veure, és un banyador que és senzill, sembla com si fos un mallot d'aeròbic, sí, se li marquen els mugrons també.
Ai, sí,
ella és als anys 70, amb aquest pentinat que portava ella, que es diu pentinat de plomes.
M'encanta, el serrell de la Farrah Fawcett és el que m'agradaria tenir a mi. Evidentment no el tinc.
Doncs aquest banyador és el típic d'aquesta època. I va marcar també, bueno, un canvi d'aires, d'aquests cossos atlètics dels anys 70.
Però de banyadors vermells n'hi ha un altre d'icònic. Pamela Anderson, el seu banyador vermell a Baywatch, eh?
Aquella càmera lenta, m'explico, que ni Oliver i Benji no arribava mai. Ja podies estar ofegant, que la tia...
Pam, 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 pam. Què dius? No m'agradaria a mi veure'm a càmera lenta gravada d'aquesta manera, eh?
Ah, no, per favor.
O sigui, però hi ha una de cosa, de cara, allò que et tremola, les ulleres, t'ho imagina't, eh? En canvi, aquelles noies, aquells homes...
Oh, perfecte.
Esculpits, que no els hi tremola res. L'únic, Hasselhoff, potser.
Ara li tremola amb coses, el Hasselhoff.
El cervell li tremola, perdona, eh?
Una altra cosa. Sí. Allò sí que és una hipersexualització, no?, de la Pamela Anderson.
Clar, aquell banyó també va ser icònic total. Per tant, no tan sols treure tela és el que sexualitza. Vull dir que en aquest cas tenim un banyador sencer, però també sexualitza. Que curiós també una professió com la de vigilants de la platja, m'explico, el que has de fer és salvar la gent, però en canvi doncs, que acabés sent com un símbol de sexualització.
Home, perquè portava, diguéssim, l'eslip, o sigui, la calça... De la part de la...
Bueno,
molt
sí.
Amunt, eh?
Bueno, saps què passa? Que és la moda del bikini.
Ah.
Vi amb B baixa.
Ah,
perquè
amiga.
Et crea una B baixa total. I és aquesta mena de... Que això és molt del final dels 80, principis dels 90. Que és, té com una molt escotat a la part del camal, que et puja gairebé a la part de, com dir-ho, de l'os del maluc.
Més amunt i tant.
Sí? I la part del pubis és molt estreta, que a mi no m'hi cap. També ja t'ho dic ara.
És
aquesta idea que no t'hi cap.
I les xutxeres que surten per fora, eh?
Ah, totalment.
És això, vull
dir. A poques els hi cap en aquest mini espai. Però que ara fa cosa d'uns 5 anys es va tornar a posar de moda aquesta mena de calça superescotada.
Ja no està de moda?
Està cuetejant pel final. Però això que fa? Allarga la cama visualment i concentra la visió en la part del pubis.
Ai, clar, sexualització total, eh?
I a més, uns tirants com molt baixos que també et surt el pitram per dalt.
Abans dèiem, els banyadors es van fent petits, però sí que és veritat que... En paral·lel surten altres peces de roba i ara vull anar als nedadors aquests, no?, que vam veure en segons quins Jocs Olímpics, que dius, però si van vestits, cada vegada els banyadors són més grossos, no?, o que tapen més part del cos. I després hi ha una altra peça que també tapa completament el cos, que és el burquini.
Clar, en aquest cas, al llarg de la història, cada vegada que hem tingut una polèmica amb un vestit de bany era perquè havia tret alguna part important, perquè cada cop mostrava més el cos. Però ara la polèmica ve amb una peça que el cobreix totalment. I això és una polèmica que em sembla molt vigent a les piscines de Catalunya, per exemple. Jo vaig a l'interior de Catalunya i un cop vaig presenciar una baralla amb unes noies que portaven un burquini, no? I de fet vaig escriure un article arran d'això, perquè jo em vaig trobar al mig intentant lidiar amb això. Crec que no, mai, com dir-te, increpar una persona és la manera, això definitivament, però estan generant ara mateix moltes incomoditats. Hi ha gent que diu que el burquini doncs, és una peça que és antigènica. Jo no li veig l'antigènic, francament. Els meus fills, quan han d'estar molta estona a la platja, els hi posa una samarreta. Per tant, no és l'antigènic. Crec que aquí hi ha qüestions culturals, racistes al darrere. Aleshores, jo també és una peça que em té partida per la meitat. Jo tampoc sé si estic a favor, si estic en contra. També a qui li importa si jo estic a favor o en contra, d'altra banda. Però és una peça que, de fet, es va crear el 2004 amb una dissenyadora que es deia Agda Zanetti, que es va trobar que la seva neboda, doncs, per la religió que processaven, doncs no podia practicar un esport que és el del netball. Aleshores va dir, ostres, doncs jo no vull que el practiqui, per tant li va dissenyar un burquini. I aquí neix el burquini.
2004, és recent, eh?
2004, sí. Aleshores, clar, algú dirà, bueno, doncs és que la culpa és la religió, no? Que en aquest cas no li deixa. Òbviament que sí. Aquí hi som tots, sí? La història és, si es prohibeixen els burquinis, tu faràs que aquestes dones es posin un biquini i vagin a la platja? O simplement es tancaran a casa?
Possiblement la ve.
Clar, aleshores, tant, aquí és on estic partida jo.
Per això dèiem, no?, que la Sílvia està partida i amb raó i ho compartim des de la solució. I tampoc no hi trobarem la solució, això,
no.
Perquè serien llargues
claríssimament,
hores.
Claríssimament.
I tampoc hi arribaríem, eh? L'altre, el que et deia, segle XXI, un banyador revolucionari, Jocs Olímpics de Pequín 2008. Veiem aquell banyador, no?, que era com de tirants, no?, com una samarreta d'imperi que arribava llarga fins a cobrir els turmells.
És molt interessant perquè Speedo va crear el model LZR Racer. Aleshores, és un banyador que és, com dir-ho, imagineu-vos doncs, un surfista que està fent el típic del neoprè, ¿vale?, però amb tirants. El teixit és tan mega hidròfob que gairebé no hi ha fricció a l'aigua. Per tant, és que els nadadors volen. Mm-hmm. Durant 2 mesos van guanyar no sé quantes medalles d'or.
Abans no, la resta van agafar la mateixa tecnologia.
Aleshores van dir, ostres, aquest banyador és tan bèstia que el considerem doping.
No! Ho van considerar doping?
Sí. Per tant, actualment està prohibit.
Ah, de veritat? I els van retirar les medalles?
Sí, sí. No, medalles no, però en aquest cas ja no es pot utilitzar. És doping esportiu.
Em sembla flipant. Poseu-lo. Mira, el model, per si el voleu veure, es diu LLZR Racer.
Despido.
Sí, despido. Si ho poseu a Google, us sortirà una imatge. Per cert, deixeu-me anar a publicitat, re, un minutet, i a la tornada llegim whatsapps al 677-38-77-19. Ens fan, m'imagino, preguntes per la Sílvia. Pots tirar-la, si vols.
No, tinc una aportació que vincula les netes de Franco amb una marca de banyadors.
Ara hi tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Tres minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb la Sílvia Rosés, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Sílvia, ho hem deixat parlant d'aquest despido, que és hidròfug?
És igual.
Hidròfob o hidròfug? La qüestió és que està considerat doping ara mateix en les competicions oficials, però tu has parlat d'això ara, de competició, però a nivell usuari de platja entenc que més o menys està tot inventat. O podem reduir encara més aquesta peça de bany o podem innovar més en aquest tipus de roba?
Jo penso que el gran repte que tenim ara mateix és que... és intentar aconseguir que les platges no siguin espais hostils una mica per nosaltres, no? Hi ha gent que va a la platja tan tranquil·lament, però hi ha molta gent que li costa, no?, anar a la platja, doncs...
Perdona, quantes vegades jo passo, perquè aquesta gent, exacte, o em veig panxa, o em veig tal, o no sé què, o hi ha gent que té una mastectomia unilateral, exacte, o bilateral, clar.
Hi ha persones trans, per exemple, que per aquestes persones la platja és un espai absolutament complexa, per tant, simplement reivindicar que hi ha marques que estan dissenyant, ja que comencen a prendre consciència d'això i estan dissenyant, doncs, per dones mastectomitzades, i bueno, simplement, més que crec que s'han d'inventar, doncs, aquestes peces de bany, doncs, que puguin posar la pròtesi molt millor, penso que també el que hem d'innovar és a través de la mirada, no? La mirada respecte a l'altre, la mirada respecte a la pressió estètica, penso que és, jo crec que és dels grans reptes que tenim.
El que deia, i m'ho has apuntat aquí, l'Ashley Graham, el missatge que everybody is a beach body. És a dir, si tu tens un body, exacte, tens un cos, i tens una platja, però tens un beach body. Punt.
Exacte.
A veure si no hem d'anar nosaltres a la platja, perquè tenim un cos que difereix o no de la norma. Vull dir, no fotem, eh? El 677-38-77-19, per acabar, Fran.
Mira, la Montse diu que la seva mare va treballar en una empresa d'Igualada que van fer els primers banyadors amb teixit amb gometes que es cosien amb una màquina especial. I era molt habitual que als anys 60, les netes de Francisco Franco sortissin a les revistes amb banyadors d'aquesta marca d'Igualada que es deia GOM S.A.
GOM S.A., doncs jo no en tenien constància. Tu en tenies constància d'això?
No, però saber si Franco pagava, els banyadors de la gometa.
Què
va? Perquè aquest no pagava res.
Què va? Li devia ser una sessió, com fan els influencers.
Per cert, diu la Isabel que té una exparella que porta el Turbo Packet, també. Ho fa en aquest cas perquè vol posar-se moreno de les cames.
Epa!
I així no... vol que li toqui el sol. Diu la Rita, per cert, ha votat pel color llis i que diu que el blanc és el rei de l'estiu per ella.
El blanc és el rei de l'estiu?
Per ella, per la Rita.
Ai, és que sóc zero de blanc, però bueno.
Però si vas de blanc avui, tieta, què dius?
Ai, és veritat.
M'ho ha dit mirant-me a mi, que també vaig de blanc.
Sóc zero de blanc. Sí, una mica de comunió. Sílvia Rosés, gràcies per haver-nos
acompanyat. A vosaltres, un plaer.
Tornarà la Sílvia la temporada vinent. Nosaltres posem punt i final a la solució d'avui parlant de la història del banyador. Tornarem demà amb la Marta Pérez Verge. Parlarem de refranys i dels seus orígens històrics. Volem saber per què estem tan contents com un gínjol. Com és que la gent de teatre, en lloc de desitjar-se sort, es desitja molta merda? Doncs demà ho explorarem amb la Marta Pérez Verges. Ja ho sabeu, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una nosaltres aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio buscarem la solució.